a l'Ajuntament de Cornellà per una relació entre aquest ajuntament que s'està investigant i el Consell Esportiu del Baix Llobregat. És una operació que ve lligada de la que ja fa temps que s'està fent, en aquest cas, a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, i entre les persones investigades hi ha l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la Núria Marín. Ahir va haver-hi més detinguts, el tinent d'alcalde i regidor d'Economia de l'Ajuntament de Cornellà, el Sergio Fernández, també l'exregidor d'Esports. El partit els preocupa el que està passant a l'entorn d'aquesta investigació?
Miri, jo em remeto a les paraules que va fer o el comunicat de l'Ajuntament de Cornellà i del seu propi alcalde, en el sentit de que col·laboració màxima amb la justícia, els expedients ja s'havien demanat i s'havien entregat, i per tant que s'aclareixin el més aviat possible totes les causes. Al PSC li preocuparà sempre que hi pugui haver-hi un ombra de dubte i per tant sempre voldrà que la justícia actuï amb la màxima celeritat i s'aclareixin les coses amb la màxima transparència.
En quan s'obrís un possible judici oral, si entre els acusats hi ha membres del PSC, el codi ètic del partit s'aplicarà de manera ràpida i implacable?
Miri, jo que vaig ser una de les redactores del codi ètic...
Per això li pregunto.
Que es va fer a l'època que jo era secretari d'organització, espero que sí. Jo confio molt en el meu partit i en l'actuació del partit en aquests casos. Quan s'obre un judici oral, si les causes són les que comporta el codi ètic, sí.
Assumpta Escarp, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Que vagi molt bé. Un plaer escoltar-la. Assumpta Escarp és diputada del PSC i actualment també vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya. Avui ens ha acompanyat en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia d'aquest dimarts.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Passen 6 minuts pràcticament del punt de les 9 del matí. Avui és dimarts, és 15 de febrer. Ivan Guerra, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat al matí a Ràdio Estel. Joan Serra, què tal?
Molt bon dia,
bon
Pol.
Dia. L'Agustí el tenim per aquí o no? Agustí, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Tot bé o no?
Tot sí, bé? Sí, tot bé.
Tot bé.
Disculpeu, vinga, la meva absència, però...
No, passa res.
Bo, no,
no, no passa res. Diuen que l'esport no és sa, però no és bo. Agustí, això ho has de tenir clar. L'esport és sa, però no sempre és bo. Va, obrirem...
Un accident superable.
Obrim aquí el temps de tertúlia. Evidentment, avui parlarem una bona estona d'aquesta conferència del president aragonès. Ara n'escoltàvem les valoracions per part de l'assumpte Scarp. Estem pendents avui al matí, per cert, també del Consell de Ministres, que aprovarà, si no passa res, va fer-ne fins i tot un vídeo a les xarxes socials la ministra de Transports, per tant... Tot fa pensar que no ha de passar res estrany. El Consell de Ministres avui aprovarà la dotació econòmica de més de 300 milions d'euros, de fet, pràcticament 400, per iniciar la licitació del que ha de ser el soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac. Jo aquest matí ho explicava, és una població per on passen dues vies de tren diferents. Passen tants trens que hi ha hores del dia en què les barreres, el pas a nivell, estan, al final de l'hora, han estat més estona abaixades que pujades. Vull dir que no estem parlant d'una població on passi un tren cada molta estona, sinó que és un lloc on hi passen molts trens cada dia. De fet, les darreres dècades hi ha 170 persones ja han mort atropellades. És una reivindicació històrica i avui se'n farà aquesta licitació cap allà a 9:45, una mica abans de les 10. Escoltarem algunes de les persones que tant de temps han lluitat perquè el que avui es començarà a licitar serà una cosa llarga, eh? Veurem si no s'acabarà aturant, però com a mínim començarà aquesta licitació. Per cert, abans de començar la tertúlia, heu vist les imatges de l'accident de Calella, entre Calella i Pineda, d'ahir?
Sí? He vist algunes fotografies, sí.
Algunes fotografies. Mm-hmm. Ahir va caure una pedregada, una calamarsada, d'una manera molt sobtada, entre Pineda i Calella. Ahir al vespre l'autopista va quedar convertida en una pista de gel i va haver-hi un accident amb més de 30 cotxes... Més de 30 cotxes implicats. De fet, escoltant alguns testimonis després a través dels mitjans de comunicació dels que ho havien viscut, parlaven directament de miracle, de que la situació no fos molt pitjor. El Marc Buch és alcalde de Calella. Alcalde, com estem? Molt bon dia. Alcalde.
Senten, bon dia.
Hola, bon dia. Ara sí, bon dia. Que no el sentia. Què va passar ahir la tarda, senyor Buch?
Bé, doncs, entre un quart de vuit i dos quarts de vuit del vespre, doncs, vam tenir una situació, una calamarsada important, entorn de 5 litres per metre quadrat, amb molta intensitat, van ser en 10 minuts, i va quedar, doncs, tot el fem de la calçada de l'autopista, doncs, completament ple de pedra, i això va provocar, doncs, que clar, la calçada fos totalment inestable, i a partir d'aquí, doncs, va haver-hi vehicles que van perdre el control, i va ser un darrere l'altre que es van anar, doncs, perdent el control fins a arribar, doncs, a la xifra aquesta de més de 30 vehicles implicats. La veritat és que, veient les imatges i veient la situació en aquell moment, doncs, realment sí que podem dir, doncs, que va ser una mica un miracle que no hi haguessin mals majors, no?, perquè al final, doncs, tenim quatre persones amb caràcter menys greu, però bé, veient, doncs, la magnitud de l'accident, doncs, la veritat és que hem estat de sort.
Clar, aquí el Maresme de temporinades, de pluges fortes, de tempestes, diguem-ne, són fenòmens que en teniu una certa experiència i que els municipis de tota la comarca us acostumen a amoïnar especialment, però no sé si ahir preveieu que pogués passar o us havien alertat que pogués passar alguna cosa semblant al que va ocórrer.
No, la veritat és que, bé, aquí al Maresme estem acostumats, doncs, a les riades, però el que són les calamarsades no hi estem tan acostumats, no és terra de tenir moltes pedregades, Però, per altra banda, doncs, ahir sí que hi havia previsió de pluja, però ningú esperava doncs, que hi hagués aquesta calamarsada tan intensa i, per tant, doncs, va agafar tothom una mica per sorpresa. Per tant, doncs, no hi havia hagut aquesta predicció.
No sé si us en vau assabentar ràpidament en quan es produeix aquesta situació o com us avisen els municipis de la zona de... Clar, és que va acabar completament tallada l'autopista en sentit a Barcelona durant hores. Crec que de pujada també durant una estona es va haver de tallar la C-32 i el trasbals va ser important.
Sí, la veritat és que el trasbals va ser important. La policia local doncs, va estar en tot moment en disposició dels Mossos d'Esquadra, que són doncs, la policia que va portar el comandament de tot l'accident. I, evidentment, doncs, nosaltres se'ns va avisar de seguida doncs, que hi havia hagut aquest accident, doncs per això, per mobilitzar, doncs, per un costat els cossos de la policia municipal nostra. La brigada també doncs, va haver de fer altres actuacions, perquè, evidentment, a banda doncs, de l'afectació en la C-32 a l'autopista, també doncs, dins del nucli urbà també va haver-hi afectacions menys greus, però també afectacions doncs, que requerien una intervenció ràpida per evitar doncs, que es produïssin altres accidents, sobretot a les urbanitzacions. I a partir d'aquí, doncs, llavors, els Mossos d'Esquadra ens van anar informant doncs, regularment de quina era la situació de l'accident de l'autopista. La veritat doncs, és que, insisteixo, amb tot el que va passar, doncs, per sort no hem de lamentar més víctimes, i a més doncs, va haver-hi bueno, tots els cossos de seguretat, tant bombers com policia com el SEM, doncs, van fer una gran actuació.
Els bombers, de fet, es van estar treballant els serveis d'emergències a l'autopista, han estat treballant fins ben entrada la matinada, perquè, evidentment, no només s'havien de retirar la trentena de vehicles que s'havien anat encastant els uns contra els altres, realment, les imatges de com han quedat alguns cotxes fan por, i el relat dels qui van viure l'accident, no?, de com els cotxes picaven, feien virolles, anaven... Vaja, que semblava una pista d'autos de xocs, però al mig de l'autopista, alcalde?
Sí, la veritat és que, bueno, quan veiem les imatges fins i tot podríem dir que poden semblar imatges d'una pel·lícula, no?, perquè dius, ostres, sí. Quines imatges, no? Sembla que no pugui haver passat una cosa així a casa nostra, però bé, en tot cas, doncs, mira, torno, donem gràcies a Déu, doncs, que no va haver-hi un accident amb més víctimes. A més, doncs, per exemple, bueno, el que deia els serveis de seguretat van fer una bona feina, els bombers de seguida, doncs, van muntar una capa per poder, doncs, resguardar totes les persones que estaven allà afectades, i, per tant, doncs, bé, han estat treballant. De fet, ara l'autopista ja està en ple funcionament, ja està tot net, però per això, perquè han estat doncs, fins a altes hores de la matinada allà treballant, però bé, ara doncs, ja s'ha recuperat al 100% la normalitat.
A nivell de municipi també està tot recuperat, tot amb normalitat, o us queda encara alguna feina per fer, per endreçar el que hagi pogut quedar de la pluja?
Bé, ara queden petits, diguéssim, treballs de neteja, perquè doncs alguna branca trencada, doncs zones, diguéssim, que el fang, doncs, bueno, ha quedat, diguéssim, embrutert a la via pública, però ja són feines menors. Les feines, sobretot, ahir van ser, doncs, tallar alguns accessos d'urbanitzacions i llavors, o netejar calçades per evitar, doncs, que hi haguessin caigudes de la gent o accidents amb els vehicles.
Doncs aquesta és la situació i l'explicació del que passava, aquesta pedregada que deixava aquest accident múltiple i a la C-32 entre Calella i Pineda, amb aquesta trentena de cotxes implicats, unes 16 persones ferides, 4 d'elles hospitalitzades. En Marc Buch és l'alcalde de Calella. Alcalde, gràcies per ser-hi i, vaja, en tot cas, celebrar que aquest petit milagre, que vostè hi feia referència, que també els qui ho van viure utilitzaven aquesta expressió. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, bon dia.
Molt bon dia. Aquestes són les conseqüències d'aquesta calamarsada. Val a dir que, de fet, no va ser l'única, perquè també a la zona de la Selva, l'eix transversal, hi va haver també a Selva, Osona, una altra pedregada amb un altre accident que va deixar 3 persones ferides, però vaja, si veieu les imatges o recupereu les imatges del que va passar a Calella, realment, que estiguem parlant només de 16 persones ferides i 4 hospitalitzades, però que no es temi per la seva vida, veient com van quedar, Joan, algun dels cotxes, sí, sí. Iba, realment...
Sí, un espectacular.
No, és que és...
Podria haver estat una destrossa major. Sí,
podria haver estat... De fet, Agustí, tu, per exemple, tu que ets també del Maresme, quan ahir comencen a sortir les imatges del que ha passat a la C-32, a diferència, per exemple, d'on tu vius, alguna percepció que havia pogut caure una calamarsada d'aquestes característiques o no?
No, jo vinc molt, molt a prop de Mataró, Argentona, uh-huh. i la veritat és que no, aquí ni tan sols fa ploure. El que sí és veritat és que vaig començar a rebre imatges d'alguna amistat que va estar a punt d'estar implicat amb l'accident. El que passa que això és molt típic del Maresme, aquestes, o bé les tormentes d'estiu i les avingudes d'aigua a les rieres. I això el que m'estranya és que no hagués una previsió del temps que pogués apuntar a una situació similar.
Mm-hmm. Ja has escoltat l'alcalde, vull dir que no estaven avisats, i sí, realment sí. Va ser un fenomen molt localitzat en aquell moment, diguem-ne, que tampoc va ser tanta aigua. És a dir, no, al final també crec que havien sigut 5 o 6 litres d'aigua per metre quadrat, però clar, en forma de pedretes de gel,
sí, sí,
que
però,
van convertir l'autopista en una pista de patinatge, doncs que literalment, eh?
Absolutament. Aquí al Maresme tenim l'acostum de mirar les serralades i de mirar els núvols, i t'he de dir que al voltant de les 7 de la tarda, més enllà de Llavaneres, per entendre'ns, no? La zona d'Arenys, etc., que està tocant a Calella, el cel estava negre, i apuntava a una tromba d'aigua. És a dir, hi havia algun element que assenyalava que alguna cosa s'estava preparant. Ara, clar, una cosa d'aquestes dimensions. La sort és que no parlem d'altres desgràcies, perquè semblaven aquelles imatges típiques que veiem als Estats Units.
Sí, sí, sí. És que tal qual.
D'un cotxe darrere de l'altre, sí, sí.
Però vaja, aquesta és la informació i la notícia d'ahir. Les imatges, si voleu, les podeu recuperar a través de les xarxes i dels bitllets de comunicació, que són realment molt espectaculars. I en Marc Buch, l'alcalde de Calella, que ha entrat ara aquests minuts per parlar-ne. Escolta'm, va, aviam, anem a intentar treure l'entrellat una mica d'aquesta conferència d'ahir del president Aragonès, de la valoració que ara en feia també l'Assumpta Escarp, que deia si va parlar de la Catalunya sencera el president, però deia ella en aquesta òptica des del PSC és una conferència bàsicament de consum intern per l'independentisme. A veure, va, Joan, Iva i Agustí, una primera valoració, i llavors ja entrem en el debat. Joan.
A veure, quan Aragonès parla d'aquesta Catalunya sencera, jo també ho interpreto, i aquí comparteixo el que diu l'Assumpta Escarp, no? Ho interpreto en clau de creixement d'esquerra, en aquest projecte que pretén ser de partit de masses, amb voluntat de penetració també a l'àrea metropolitana, pensant en les municipals, per aquest aspecte concret, no? Llavors podem anar a la fotografia més global de la conferència. Jo crec que la fotografia més global... diria que el que verbalitza el president de la Generalitat és un cop de realitat. És a dir, diu el que tothom veu i el que tothom pensa. Potser el més sorprenent de tot plegat és que la conferència, tal com s'havia presentat, amb una ronda de contactes prèvia que, per cert, no va acabar de funcionar perquè la CUP el va plantar i no en van sortir molts resultats, és que tot apuntava que això seria previsible. És a dir, que Aragonès no faria grans anuncis, sinó que reforçaria el missatge que ja li hem escoltat repetidament des que va acceptar la investidura i va reunir els suports suficients, no? I a mi em sembla que el principal problema que té Aragonès és precisament aquesta inexistència d'un pla B. La renúncia a la unilateralitat, que és raonable tenint en compte com van ser els resultats del 2017, i l'enfocament de la fase d'una via negociada amb l'Estat, deixa el president sense un pla B quan aquesta via negociada no compta amb un interlocutor a la Moncloa que estigui disposat a fer passos endavant. I ara jo crec que estem en aquest escenari. I això ens porta, més enllà de l'anàlisi de les paraules de la conferència d'ahir, a una reflexió més general sobre el moment de la presidència, perquè aquesta conferència es fa en el primer aniversari de les eleccions del 14F, que no és el primer aniversari de la presidència Aragonès, però crec que els mesos que portem ja ens permeten fer una reflexió de com està la presidència Aragonès o de quina vitalitat té la presidència Aragonès. I a mi em sembla que hi ha una paraula que la defineix, que és encallada. És una presidència encallada en la carpeta nacional, la taula de diàleg, que és la joia de la corona, no arranca, està encallada. Podem atribuir responsabilitats aquí, eh? Si Junts ha estat un soci lleial, si la CUP hi ha ajudat, si la Moncloa s'hi ha posat de cara... A mi em sembla que podríem trobar la possibilitat de repartir responsabilitats. Però en qualsevol cas, el projecte essencial a la carpeta nacional del president Aragonès està encallat. Estan encallades també les relacions amb els seus socis. Crec que ho hem pogut veure en aquest primer any de legislatura. Les relacions amb Junts no han millorat ostensiblement en relació a la presidència de Quim Torra. I la CUP, que havia de ser un soci, que havia d'anar de bracet amb Esquerra, així ho vam veure en el pacte que va conduir a la investidura, doncs se n'ha despenjat fins i tot abans d'aprovar els primers pressupostos del mandat. Per tant, la relació amb els socis també està encallada. I finalment, jo crec que la gestió, que és en el que al final Aragonès jugarà les garrofes, perquè és evident que Junts el desgastarà amb el seu projecte estrella de la taula de diàleg quan arribi un escenari electoral. Però, al cap i a la fi, ella jugarà les garrofes en la gestió del dia a dia, perquè és evident que no hi ha un horitzó d'independència en el curt termini. Jo crec que en això també està encallat. Hi ha brots verds, m'atreviria a dir, en qüestions concretes, si vols l'agenda feminista, mesures que s'han pres, per exemple, que poden ser valentes, tot i que mal comunicades, com en el tema del curs escolar, avenços en la gratuïtat del P2, una sèrie de mesures que podríem dir que pretenen perseguir un trajecte d'un govern que vol ser progressista, amb accent d'esquerres i república. Però el resultat global de la gestió jo crec que és encallat.
A veure, Iva.
Sí, jo crec que és cert que és una conferència de consum intern, però l'assumpte Escarp devia ser molt conscient, perquè ahir els socialistes van marxar molt ràpid de la conferència per no haver de donar explicacions de què els havia semblat, que té unes certes advertències molt concretes cap al PSOE, cap al govern de Pedro Sánchez, no cap al PSC. Perquè en això sí que mantenim la línia de mantenir el PSC. Però hi ha dues advertències que jo crec que volen provar de demostrar una força que efectivament el govern aragonès no sent, que és la força de continuar forçant el govern espanyol a avançar en aquesta taula de diàleg. D'una banda, prova de treure's de sobre la llufa del creixement de l'extrema dreta. I li diu al PSOE i a Podemos, escolteu, si aquests estan creixent no és culpa nostra. De fet, és culpa vostra per no ser prou valents. Que és una resposta directa als resultats de les eleccions de Castella i Lleó, en prevenció del que li continuaran dient durant la resta de la legislatura espanyola. Vosaltres pacteu amb nosaltres perquè si no mireu el que ve. D'alguna manera ja s'estava posant la vena abans de la ferida, dient a mi no m'encolomis aquesta llufa perquè ja no te la compro. I després fa una altra petició que jo crec que tan explícitament en un àmbit tan institucional i tan oficial no l'havia fet Pere Aragonès, que és la de dir el proper pas a la mesa de diàleg ha de ser retirar les causes contra Carles Puigdemont. Que és una cosa que s'havia insinuat, però tan explícitament jo crec que no ho pots dir. La primera és aquesta. Si no saps per on tirar, comencem per aquí. Que és una cosa que ha fet incòmode, primer de tot, el propi Puigdemont. Perquè és ficar-lo amb ell a l'equació. Però són dos moviments que proven de recuperar aquesta força que, evidentment, com deia el Joan, Pere Aragonès ha perdut perquè està molt encallat en tots els fronts.
A veure, Agustín.
Doncs mira, jo per fer un titular ràpid, a mi em va semblar un discurs ple de pragmatisme i ple d'avisos del que està passant. I després entrarem, si voleu, una mica més en profunditat. Però, bàsicament, jo diria que és un discurs que recull dues coses fonamentals. L'essència del pujolisme i, d'una altra banda, els objectius que hi ha a l'any 2014 va marcar el president Mas. És un discurs, jo el vaig veure, un discurs que recollia tots els afluents argumentals, d'una banda del catalanisme, amb qüestions, si vols, més territorials, socials, etc., i de l'independentisme, amb l'accent posat a la taula de diàleg i en el full de ruta que es va marcar fa un any i que coincideixo amb la resta, que en aquests moments sembla que està aturat amb una via que no sap cap a on anar.
El que passa és que, clar, tu has fet servir aquesta paraula de pujolisme, és una paraula que quan la pronuncies a l'entorn d'Esquerra no acostuma a agradar gaire, eh? Agustí, aixeca unes quantes ampolles, però sí que és veritat que jo, repassant algunes de les coses que hi verbalitza Pere Aragonès, apareix el concepte consensos de país, apareix la defensa de la llengua com a vertebrador, apareix el volem exercir les competències plenes, volem tenir l'autogovern, apareix el Som un país d'acollida, apareix el Som un país on ens hem de poder treballar el nostre futur.
Un sol poble.
Un sol poble, és a dir, hi ha moltes referències. A mi l'única cosa que em va sorprendre i que segurament, clar, a veure, segurament no, és una conferència que està tan preparada en què no hi ha res que sigui casual, diguem-ne, no? I Pere Aragonès recull de veu una part d'aquest llegat de la política de Pujol, malgrat en pugui després discrepar de moltes coses, no? Però fa una enumeració de les coses, diguem-ne, que ell entén que havien vertebrat Catalunya amb tots els expresidents, però acabem en Maragall, Joan. És a dir, no, Artur Mas ja no entra en l'equació, diguem-ne, després del tripartit, i tampoc hi entra Carles Puigdemont, que era un president, que era president amb Esquerra Republicana dintre del seu govern.
Sí, jo crec que això entronca amb el primer que deia abans, que és aquesta mirada d'Esquerra de ser un partit que sigui de carril central i, per tant, d'eixamplar el seu àmbit d'influència. I la via més recent, o amb un referent presidencial més recent, que pugui entroncar amb això, des de l'òptica d'una formació d'esquerres, és Pasqual Maragall. Perquè el que persegueix Esquerra és això, és assumir el rol pragmàtic que havia tingut amb carril central Convergència en l'àmbit nacionalista, però a la vegada tenir aquesta mirada d'esquerres en capacitat de penetració a l'àrea metropolitana i al seu electorat, no? Que això ho tenia Pasqual Maragall amb aquest accent catalanista, no? Jo crec que va per aquí les coses, i això respon a una equació de llarg recorregut d'Esquerra Republicana.
Que, però sí, la qüestió és si això l'independentisme li comprarà a Pere Aragonès, perquè al final el missatge d'Aragonès és pragmatisme en això que tu estàs explicant,
sí.
I l'independentisme el fiem a una taula de diàleg que jo et dic a dia d'avui que està encallada.
És que...
Sí, no?
Vull dir que jo crec que és una mica correcte. La clau, diguem-ne, del que ahir es posa damunt de la taula i que fa que, per exemple, ahir la CUP no vagi a la conferència.
Sí. El problema és que tothom ha fet una anàlisi del que va passar el 2017... però no tothom ha verbalitzat d'una manera crua que el que va passar el 2017 no es pot repetir i no repetirà en el curt termini. I, per tant, que s'han de buscar altres vies. La verbalització d'això encara erosiona, encara crispa, encara lesiona l'independentisme i, per tant, frena, genera temor en les formacions que hi tenen una bossa de vots molt important, començant per Esquerra Republicana. Superar aquesta situació, que és complexa, perquè hi ha una part de tabú, és la gran dificultat que ara mateix tenen les formacions independentistes, començant per Esquerra, que vol presidir la Generalitat. Jo crec que hi ha una reflexió de fons a fer al marge de les paraules estrictes de la conferència, que és sobre la figura del president. Perquè ahir hi ha una personalització molt clara en el president, fins i tot l'escenografia va vinculada a la seva pròpia lletra, no? Amb aquesta paraula avancem, i altres imatges que s'anaven reproduint. I si ens fixem només en la figura del president, jo crec que davant tothom convindria, o bona part de la ciutadania convindria, que és una persona, un dirigent pragmàtic. També segurament molta gent podria convenir que és un bon gestor, és a dir, que si tu li entregues les claus de casa no has de patir, no? L'altra cosa és que es pugui arribar a pensar, i això dependrà en els propers mesos i anys de si n'és capaç de demostrar-ho, que és que sigui un bon president, que tingui la talla presidencial. I jo crec que ara mateix és l'interrogant que té Aragonès, i això entronca molt amb el que intentava dir abans, de que totes les àrees en què ell s'hi juga les garrofes estan callat.
Sí, jo crec que, enllaçant amb això, de fet, és que Pere Aragonès, per aquesta dificultat d'afrontar el que tenen al davant i el que han fet, ahir deia una cosa i la contrària, perquè efectivament reivindica, de fet, tots els presidents, fins al primer que es planta i diu faig un 9N, que és Artur Mas, perquè Artur Mas també és el primer que diu hasta aquí yo no negocio, i en canvi bona part de la conferència consistia a dir que aquest catalanisme que havien representat Pujol i Maragall, bàsicament, que era el catalanisme que volia transformar Espanya, ja no té sentit, ja no té raó de ser, perquè ja no ens creiem a Espanya. Per tant, estàs defensant el que feien Pujol i Maragall, però en canvi estàs dient que allò ja no té sentit, perquè ja no ens creiem que tinguem res a fer amb Espanya, la qual cosa és molt complicada de sostenir ideològica i políticament.
Agustí.
Jo, si em permeteu, crec que es barregen dues coses. D'una banda és la gestió, la part de la gestió, i per tant la importància de tenir un govern que prengui decisions. Fixeu-vos que en algun moment, en diversos moments de la seva intervenció, parla de cohesió de país i d'anar construint un projecte que prengui del passat. Bàsicament això és en codi independentisme i assoliment de la independència. Però després fa esment a tots els temes que preocupen els ciutadans. Parla d'habitatge, de medi ambient, de feminisme, d'equilibri territorial, d'innovació, de transformació, de recerca. És a dir, està dibuixant un país que vol que avanci a partir de la gestió, i per això posa l'accent en dir que la Generalitat no és una administració autonòmica només per gestionar, i al mateix temps ho conjuga, diguem, amb la necessitat d'avançar en el procés d'independència. És a dir, jo crec que buscar l'equilibri de tenir un discurs que digui, escolta, hem de gestionar les coses que han d'ajudar a transformar el país, però al mateix temps hem de políticament també avançar amb el govern de Madrid i amb la unitat de l'independentisme. Jo crec que aquí fa una crida a dir, escolteu-vos, i per això anuncia una nova ronda de contactes, no? L'enèsima ronda de contactes per tal de buscar, diguem, la unitat d'acció. Jo crec que conllumina molt bé els dos missatges que ahir vol dir, precisament per aquesta, no?, per aquesta Catalunya nova, que vol dibuixar amb l'objectiu cap a l'independentisme, però sense oblidar, diguem, la gestió del dia a dia. Dona la impressió.
Joan.
Hi ha una pista també en la conferència que ens situa en la idea aquesta de terrar, no? De dir, ha passat ja un temps del 2017, ja sabem que això no es pot desencallar, per tant, hem de trobar un camí, no? I és quan diu governar bé. Que és el camí ara mateix que verbalitza Esquerra i segurament que li queda l'independentisme. És a dir, no vent-hi un horitzó en el curt i el mig termini d'independència. Jo crec que això tothom ho assumeix, fins i tot dins les files independentistes. El camí que tria Esquerra i el camí que tria Aragonès és governar bé. Governar bé per què? Per eixamplar. Que és el discurs de fons que ha fet servir en els últims temps quan fa el viratge Esquerra Republicana després del 2017. Jo crec que per aquí hi comença a haver una aplicació d'aquest principi de realitat, no?, que persegueixen els republicans i que confronta amb el discurs més abrandat, si vols, d'algunes veus de Junts.
Passa que l'Iva comentava abans, no?, segurament ahir el PSC entén que en aquella conferència no s'ha sentit interpel·lat directament. En canvi, sí que ho ha estat el PSOE, no? Perquè jo crec que segurament una de les coses que subjuga del missatge, diguem-ne, que se li envia a Pedro Sánchez és, escolta'm, jo vull governar fent tot això que jo t'he dit que serà la meva manera de governar, no passa ni per l'embat democràtic, ni per la confrontació, ni per la crispació, passa per la gestió del dia a dia. Però necessito que el diàleg estigui actiu.
Necessito que em salvis.
Perquè si el diàleg no el tinc actiu, no tinc el coixí independentista. Si tu em dones un coixí d'independentisme, diguem-ne, no?, de gestió de l'independentisme a través de la mesa de diàleg, jo tinc un projecte polític que passa per autogovern, competència... no sé si és pujolista, en tot cas és basc segur. És a dir, sí. No, passo per un polític, per un
és
govern...
És pragmàtic.
Que passa per la competència, per exercir totes les competències, per l'autogovern ple, li pots posar el ple darrere, no? Però al final... hi ha un missatge de sense diàleg, és a dir, si la taula de diàleg no és viva...
És que Aragonès...
Això em grinyola tot, diguem-ne,
Un moment i prou.
Ja podeu entrar-hi tots, no?
És que Aragonès li passa una cosa, li està dient al PSOE, si no m'ajudes, hauré de sobreactuar.
Sí, i jo divergeixo una mica del que deies abans. És cert que Aragonès té l'aspecte d'un bon gestor, entre altres coses, perquè té l'estètica d'un gestor. Però...
I el recorregut a l'administració del partit, no?
Sí, el que passa és que el seu recorregut a l'administració coincideix amb els anys en què no gestionava la Generalitat. S'estava construint un discurs independentista i muntant un procés independentista.
La Generalitat sempre es gestiona, això no cal oblidar-ho. Una altra cosa és que la prioritat hi hagi el discurs sobiranista, però la Generalitat sempre s'ha de gestionar.
Sí, però sempre s'ha de gestionar, però tu agafes el tripartit i amb tots els seus defectes, el tripartit va fer molta política de gestió.
I tant. Places públiques llars d'infants...
El govern d'Artur Mas va fer retallades i el govern de Puigdemont va fer una independència, però no va fer res de gestió que puguis ensenyar com a full de serveis. Per tant, Pere Aragonès ara ho ha de demostrar tot. Se li pressuposa que és un bon gestor, però ho ha de demostrar tot.
No hem d'oblidar que ha estat el vicepresident del govern durant 3 anys en Torra i que, vulguem o no, hi ha hagut una pandèmia i s'han hagut de gestionar moltes coses. Jo crec que no hem d'oblidar que, per molt que el focus estigui en el discurs independentista, i és per descomptat que tant en l'etapa prèvia al 2017 com l'etapa posterior al 2017 el focus era en la independència, el projecte sobiranista, la sortida del projecte sobiranista, la gestió de com se tenia la repressió, la sortida del 155, per descomptat que el focus era aquí. Però la Generalitat s'ha continuat gestionant.
Sí, però una cosa és pagar nòmines i una altra cosa és tenir un projecte de construcció de país. I un projecte de construcció de país, que és el que està oferint ara Pere Aragonès, vol dir això, vol dir poso més diners a la primària o als hospitals, poso més diners a vivenda o a exteriors... Això és un projecte de país que els últims anys no s'ha fet perquè s'estava fent una altra cosa.
Per això deia que, diguéssim, tots podríem certificar que Aragonès és un home pragmàtic, fins i tot podríem certificar que és un gestor, el que s'ha de veure és si és un president. Per què? Perquè quan tu presideixes un govern no és el mateix que el vicepresideixis. Mm. És molt diferent. I tu pots marcar aquest accent que ara tu reclamaves.
Agustí, que no et veig...
Fixa't que hi ha en el discurs... estic molt, molt alineat amb el que dieu, perquè en molts moments parla... diguem, de lo que és pròpiament la gestió del govern. Com bé deia, no es tracta només de pagar nòmines, sinó de tenir un model de país. Parla de política social, parla de sanitat i posa l'accent, a mi em va cridar molt l'atenció, posa l'accent en un aspecte que és aquesta Catalunya verda i amb la transformació ambiental. I fixa't que va apuntar textualment, diu, venen canvis importants, potser no agradaran. Produïm nosaltres o seguirem amb les nuclears i amb les línies d'alta tensió. És a dir, fa un discurs molt, molt accentuat en el tema mediambiental. Això és gestió. I això també és responsabilitat.
El que passa que, bé, clar, estem en un moment, Agustí, clar, que des d'aquesta conferència, a vegades també jo crec que no hem de perdre de vista el context, eh? Estem en un moment en què l'electrificació de la indústria de l'automòbil va fer que fa encara no 5 dies Seat ja hagi anunciat a Martorell que li sobra... Bé, no ha dit quanta palantia, però ja va dir que tindrà un excedent de 30 hores, d'un 30% de les hores de feina. I que hi haurà acomiadaments. Això forma part d'aquesta transformació verda, quan el president segurament diu venen temps complicats. Més enllà que tinguem una discussió de si hem de fer un parc eòlic al Golf de Roses, per entendre'ns, o
no,
posar...
No, perquè aquest és un missatge, d'algun...
Plaques, diguem, d'arreu del territori, eh?
Saps, aquest també jo crec que és un missatge d'allò que hem parlat en alguna ocasió, aquesta cultura del no que hi ha instal·lada al país, no? No a tot, no a les centrals nuclears, no als parcs eòlics... no a les incineradores, no als cementiris, no a les autopistes, no a les vies de tren, no al tramvia, és no
sí,
a tot.
Sí, però vull dir que...
Jo crec que aquí, saps, també és un avís de dir, escolteu, per poder avançar hem d'assumir determinades coses, sí, sí. No?
No, però jo deia sobretot en el sentit, diguem-ne, que a banda del no a tot, ara començarem a trobar-nos també amb l'arma de doble fil, diguem-ne, que suposa apostar per determinades coses. És a dir, tu pots dir sí al cotxe elèctric, evidentment sí al cotxe elèctric, i vull que aquest cotxe elèctric es continuï fabricant a casa nostra. Però també has d'assumir que fabricar cotxes elèctrics implica enviar a l'atur a molta gent que ara està treballant construint cotxes de combustió.
Sí, el que passa
és... Per exemple, no? I per tant, aquesta serà una transformació que és necessària, però que tindrà un impacte en la nostra societat important, diguem-ne.
Sí, el que passa és que la diferència entre perdre el 30% de les hores treballades o el 100%, perquè el cotxe de combustió necessita un gran futur.
No, però ho dic en el sentit de que és un debat que sempre hem afrontat des del no, no? Com deia l'Agustí, és a dir, no? És no volem que hi hagi nuclears, i a partir d'aquí vertebrem si volem renovables o no. El problema és que ara haurem de començar a pair també els problemes del sí. No? I això ens arriba ara, diguem-ne, i això sí que li tocarà gestionar al govern aragonès, si el govern dura, diguem-ne, que al principi hauria de durar, això sí que li tocarà de gestionar al president aragonès.
No, i que la presidència aragonès necessita concrecions per arrencar, per enlairar-se necessita concrecions. Necessita que el discurs, que jo estic d'acord amb el que es deia ara, el discurs que sona bé de música de les energies verdes i la transformació verda tingui concrecions i que no quedi distorsionat, per exemple, per un debat que també va molt vinculat a l'emergència climàtica com el dels Jocs Olímpics d'hivern. Necessita que la transformació per a la recuperació econòmica, aquesta transformació econòmica que també ven el president, vagi acompanyat de recursos i de concrecions. Per exemple, què passarà amb les fàbriques de bateries i com aquesta indústria vinculada al cotxe elèctric tindrà assentament a Catalunya. Hi ha moltes qüestions que ara mateix el discurs es verbalitza, però la concreció encara no hi és. Jo crec que aquí la presidència aragonès s'hi juga moltíssim.
Sí que és veritat, digues-hi va. Digues.
No, anava a dir que, de fet, hem tingut un primer tastet del que pot ser aquestes complicacions amb dos anuncis molt concrets. D'una banda, el camí que va preparant la consellera Jordà amb el parc eòlic de Roses, i d'altra banda, l'anunci del canvi del calendari escolar.
Sí.
Fet d'una manera molt maldestra, perquè ha aconseguit que no el recolzen els pares, que era el recolzament que esperava. Però, en el fons, jo suposo que tots més o menys estem d'acord en que 3 mesos de vacances dels nens no tenen cap sentit i no tenen cap altre exemple al nostre entorn. És en apostes com aquesta, si és capaç d'aguantar-les i d'explicar a la gent per què són necessàries, que el president Aragonès juga la legislatura.
Sí, però aquí segurament és on té un paper molt important aquestes rondes de contactes que ara vulgui començar a fer el president Aragonès, sobretot també per com les pugui acabar encaixant. En part la CUP, evidentment, perquè forma part d'aquesta majoria del 52%, però sobretot Junts per Catalunya, no? Perquè en el missatge d'ahir, si recuperem el fil, si el missatge d'ahir és pragmatisme i taula de diàleg, i la taula de diàleg no avança... els acords que haurà de buscar ara el president Aragonès són per qüestions de feminisme, energies renovables, l'escola, aquí Junts per Catalunya té alguna cosa a dir, però sobre un gran camp de terreny per córrer, diguem-ne, si Aragonès decideix apostar per fer polítiques clarament d'esquerres, per tornar a sondejar els comuns, o acostar-se al PSC, que Assumpta Escarp deia en aquest programa fa una estona, escolta'm, si apliquen la sentència del 25% del castellà, que l'han d'aplicar, parlem de la resta de la immersió amb el català i podem arribar a acords. En qüestions de feminisme segurament també arribarien acords. En la qüestió dels Jocs Olímpics, ja li ha dit Assumpta Escarp, parlem-ne i tenim. I, per tant, aquí, diguem-ne, sobre un terreny de joc que canvia substancialment. És a dir, en aquests àmbits nous, diguem-ne, del feminisme, l'ecologisme... clar, aquí, diguem-ne, el diàleg, no? És a dir, aquesta paraula diàleg ara pot començar a guanyar una dimensió nova a casa nostra, diguem-ne. Que és...
Pol, al final això és la gestió. El que passa que a Catalunya portem molt de temps no acostumats
sí,
a la gestió.
Sí, però que aquesta gestió, el que em refereixo a vostè, és que ara començarà a entrar al Parlament de Catalunya també en forma de debat.
Exacte, jo crec que
és la riquesa d'un país.
Sí, sí, no, a favor, però vull dir que això és el que pot fer que es comencin a moure coses i que obligarà tothom a posicionar-se una altra vegada.
Ahir es fa la conferència per celebrar el 52%, i de fet és una conferència que està apel·lant a majories diferents a la del 52%. Perquè el que està clar és que les prioritats que posa sobre la taula Pere Aragonès no són les prioritats del 52%, són les prioritats de... Anem a veure si som capaços de governar amb comuns i amb acords puntuals amb el PSC.
M'atreviria a dir que el nucli de la conferència, també la carpeta nacional, on no hi troba complicitats, és en la majoria del 52%, perquè Junts i la CUP sabem que no estan per la taula de diàleg, i és cert el que deia l'Iva, que jo crec que la conferència parla més d'una legislatura en què hi pugui haver una geometria variable, que no és senzilla. Jo pronostico moltes dificultats en això. A mi em sembla que parlar de la CUP ara mateix, atesos els fets, com a soci de govern o com a soci parlamentari, és dir molt.
No, jo ni tan sols van a escoltar.
No només no hi era la conferència...
Vull dir que tu pots no estar-hi d'acord, diguem-ne, sí. I dir, mira, doncs hi vaig, no? I ja està. No, és que la CUP senzillament ja va dir, com que ja sabem el que dirà, no? Ara ho dic en plata, eh?
Sí.
Com que ja sabem el que dirà no ens interessa, no hi anem.
Això no és una atribució de responsabilitats ni de culpabilitats a la CUP, però jo crec que és una certesa que la CUP ara mateix no és un soci parlamentari del govern. que ho pot ser en alguns aspectes, però ara mateix no ho és. Sense anar més lluny, no ha aprovat els pressupostos. I tampoc està al costat del govern en la carpeta nacional, ho vam veure ahir, ni tan sols va presentar-se a la conferència. Per tant, dificultats en això. I veurem fins a quin punt aquest lligam que hi va haver amb els pressupostos amb els comuns és traduïble a altres aliances durant el mandat. Perquè en algunes coses, per exemple, ara parlàvem, no?, de les energies renovables, s'hi poden trobar, però és que, clar, hi ha projectes com els Jocs Olímpics d'hivern que minen molt aquesta relació en clau d'emergència climàtica entre els comuns i el govern. I ara fèiem referència a aquest possible viratge d'esquerres que pugui fer Aragonès en la seva presidència. Jo crec que si no el fa, tindrà moltes dificultats perquè la seva presidència s'enlairi. Però a la vegada això serà molt difícil de casar amb Junts, que ara mateix és un conglomerat molt difícil de pronosticar quina serà la seva resposta quan aterrin els projectes al Parlament, perquè no és el mateix escoltar Jordi Sánchez un dia que escoltar Joan Canadell al Parlament un altre.
I sense anar tan als extrems, els consellers Puigneró i Jaume Giró, i jo crec que Junts, el lògic, si segueixen un itinerari polític més o menys lògic, que ja es demana molt, hauria d'aterrar en un espai de centre-dreta, que és el que ha quedat orf a Catalunya, per pura supervivència política, perquè al final és mentida que tota Catalunya sigui d'esquerres, no ho ha sigut mai. Ara fa molta vergonya dir que ets de centre o de centre-dreta, però això és així. Sí, sí. Si no, no existiria ni l'escola concertada, ni la sanitat concertada, ni tota l'estructura de societat que tenim.
Per entendre'ns, el discurs que està practicant en la precampanya, que serà molt llarga, de les municipals de Barcelona, Junts, que el pilota el Sertadi, és un espai sociològicament on Junts hi pot tenir recorregut. El que passa és que quan tu escoltes Junts, no sempre hi detectes això. A vegades ho detectes i a vegades no, i fins i tot hi ha vegades que te'n vas més a la dreta, no?
Sí, però i després tenim l'experiència de polítiques que ha fet, per exemple, Damià Calvet, que estan a les antípodes dels interessos del votant tradicional de Junts.
És que segurament una de les grans qüestions a resoldre ara mateix, diguem-ne, fins ara havíem dit Junts ha de decidir què vol ser de gran. Jo crec que Junts ha de decidir què vol ser ara, no? Diguem-ne, i després ja podrà començar a fer el camí per decidir què vol ser de gran, però és veritat, diguem-ne, que quan tu tens una bicefàlia o tricefàlia o quadricefàlia o cinc... No, ja no sé ni dir-ho, diguem-ne, no? Quan arribes a tenir...
No, però això...
Hi ha orígens polítics tan extremament diferents.
Hem especulat durant molts mesos amb si Carles Puigdemont, molt desaparegut de l'actualitat política de Catalunya, especialment en el cas Juvillà, per exemple, cap referència, desapareixeria de la presidència de Junts i es centraria en el Consell per la República. Això, de moment, no ha passat. Jordi Sánchez exerceix de secretari general i està fent un exercici de feina fora dels focus per vestir candidatures territorials de cara a les municipals, molt important. A la vegada, el principal portaveu mediàtic de Junts ara mateix és Laura Borràs. El vicepresident és Jordi Puigneró, però l'home fort del govern de Junts és Jaume Giró. Quina és la línia de Junts?
No, per això ho dic. Però vaja, ho sabrem. També seria interessant saber quina opinió en té Junts per Catalunya de la conferència d'ahir de Pere Aragonès. Mm-hmm. El problema és que hauríem de parlar amb molta gent ara per intentar saber quina opinió en tenen i segurament seria discordant en moltes coses. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe. Temps de tertúlia al matí, Radio Estel.
Radio Estel.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving values forward.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat.
CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estan al punt de les 10 del matí. Us dèiem que avui estem pendents del Consell de Ministres que ha d'aprovar el soterrament de les vies del tren al seu pas per Montcada i Reixac. Estem parlant d'una licitació que fa més de 40 anys que es reivindica des d'aquest municipi. 176 persones han mort. Que aviat és dit, 176 persones han mort a Montcada i Reixac atropellades pel tren. Les obres que s'hauran de fer, en principi, haurien de durar uns 7 anys, aproximadament. La inversió que el Consell de Ministres avui hauria de tirar endavant hauria d'estar a l'entorn dels 387 milions d'euros per poder començar la licitació d'unes obres que seran llargues, que, com totes les obres, evidentment, i més obres que poden tenir aquesta envergadura, doncs acabaran provocant molèsties als veïns, però després de 40 anys reivindicant-ho i amb aquesta xifra de morts damunt de la taula, doncs, evidentment, el soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac és el que els veïns volen que passi, encara que ara hagin d'aguantar 7 anys més, perquè al final serien els darrers 7 anys d'aquesta situació. L'Anna Sotano és la representant de la plataforma Tracte Just pel Soterrament. Senyora Sotano, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Avui serà un gran dia per Montcada i Reixac.
Sí, estem contentes. És l'inici d'aquesta fase que ja ens ha de portar al soterrament de les vies. Com tu has fet molt bon resum de tot el que és el procés i del que ens espera, tant el que és la reivindicació, que ha estat llarga i amb una gran mobilització ciutadana, com el que ens espera, que seran unes obres complicades i costoses per tota la població. Però tot i així, avui no podem deixar d'estar, manifestar la nostra alegria.
Clar, quan un veu les xifres i s'ho mira des de fora, un pensa, però com pot ser que haguem trigat 40 anys en fer un canvi quan tenim 176 persones mortes damunt de la taula?
Doncs sí, aquest és el pitjor preu que hem hagut de pagar. I esperem que tot sigui això, vull dir que ja no hi hagi d'haver ni una més. Però tot i així és el que deies tu, no? Són 7 anys encara que ens falten per endavant i continuarem la nostra reivindicació perquè no s'allargui més del que està previst.
La idea, senyora Solano, és que el tren vagi soterrat al llarg de tot el municipi de Montcada i Reixac. És veritat que la connexió fins a Barcelona, crec que estem parlant d'uns 4 quilòmetres de via, aproximadament, crec, no? Si no m'equivoco.
Sí, hi ha una part que també enllaçaríem la part de Barcelona, la de Vallbona. però bàsicament el soterrament és tota la part que passa pel centre de la nostra població.
Clar. Què implica conviure amb una via com la de l'R2 aquí a Montcada i Reixac, senyora Solano?
Doncs suposa, d'una banda, dos passos a nivell, que una freqüència de trens de 200 al dia, imagineu que...
200 trens al dia?
200 trens al dia, aproximadament. Imagineu que el nivell de... les hores que les barreres són abaixades és considerable. I, per tant, suposa que si la gent espera pacientment a que els trens passin, de vegades aquesta espera pot ser de 10, 15 i fins a 20 minuts.
És a dir, pot passar, diguem-ne, que les barreres s'abaixin, no? Diguem-ne, aquella imatge sí. Que hem vist habitualment, no? On hi ha un pas a nivell, però que aquella barrera, quan baixa, es pugui estar fins a 20 minuts abaixada mentre van passant trens?
Jo m'he estat alguna estona fins a 20 minuts.
Fins a 20 minuts.
Perquè penseu que passa un tren en una direcció, pot ser que coincideixi que passa un altre en l'altra, i que hi hagi un tercer que està a punt de sortir de l'estació anterior i que, per tant, les barreres ja no es pugen. Amb la que suposa d'espera de nosaltres quan hem de travessar d'un costat a l'altre de la població, els vehicles que estan emetent gasos, perquè la majoria no paren el motor, i després, quan passa, a més, com que tenen aquest historial de víctimes, doncs passen pitant per tota la població, amb la qual cosa... doncs també les nostres oïdes ho pateixen considerablement.
Clar, en explicar d'aquesta realitat s'entén que hi hagi aquesta reivindicació tan forta aquí al municipi, que hagueu lluitat tant de temps. Suposo que ara és aquells moments en els quals un creu els dits i pensa, ens han dit que seran 7 anys, per favor, que no en siguin gaire més, no, de 7?
Exacte, sí, perquè serà costós. Penseu que això, les obres... van a obra vista, és a dir, que estaran picant des de dalt, en pantalles, amb la qual cosa el nivell de soroll, de pols, serà important.
Clar, però estem parlant d'un preu que esteu disposadíssims a pagar, no?, sempre i quan l'horitzó és eliminar aquesta via que parteix el poble en dos.
Exacte. Per totes aquestes molèsties que t'hem explicat, que interfereixen la nostra vida diària, i especialment pel nombre de víctimes que s'ha cobrat aquesta via.
Ja, tenint en compte que som un poble de l'àrea metropolitana de Barcelona, que segur que hi ha moltes persones que viviu al municipi i que per feina pràcticament cada dia heu de baixar a treballar a la ciutat de Barcelona, entenc també que aquest soterrament, que més porta acompanyat una nova estació de tren, d'alguna manera ha de permetre que us reconcilieu, no?, amb aquest servei que, d'altra banda, us permet arribar a Barcelona d'una manera ràpida, no? El tema és que us ho permeti també d'una manera segura.
Exactament, vull dir, nosaltres convivim amb el tren i a veure, evidentment ens estem molt agraïts perquè ens permet tenir una comunicació molt ràpida amb Barcelona. Penseu que Montcada fins a Precisa Gràcia en 12 minuts, 15 minuts, si no hi ha retards, hi som allà. Però és el que dèiem, no?, que el preu que paguem diàriament és costós. Sí.
Us va sorprendre que fos la pròpia ministra de Transport a través d'un missatge a les xarxes socials que us fes saber que avui s'aprovaria aquest soterrament, perquè a mi em consta que era una qüestió que feia temps que s'estava treballant, que hi éreu vosaltres implicats, que ja estava també, evidentment, l'Ajuntament i que s'estava treballant de manera conjunta amb el Ministeri. De cop i volta, la setmana passada, apareix aquell vídeo de la ministra anunciant-ho xarxes.
Sí, ens va sorprendre, sí, perquè, de fet, nosaltres pensàvem que seria avui i, per tant, o confiàvem que fos avui, que per tant, doncs, comunicar-ho a la població des de l'Ajuntament i des de la plataforma. Ens va sorprendre, sí, però, com deia la nostra alcaldessa en la roda de premsa, també l'important és que ja està. A fi de comptes, ens hagués agradat nosaltres donar la notícia, però vaja, l'important és que hi hagi aquesta signatura.
Quins mecanismes preveieu o què fareu al llarg de tot aquest temps per actuar de mecanisme de pressió i perquè aquesta obra pública s'executi i perquè no hi hagi dilacions que malauradament hem vist a vegades amb d'altres infraestructures?
Bé, ara el nostre paper serà un altre. Fins ara va haver aquesta primera etapa de la plataforma que va ser molt reivindicativa, de mobilització ciutadana. Hi ha hagut aquesta segona fase en què la nostra tasca ha estat més acompanyar l'Ajuntament per donar suport i pressionar quan convingués, quan convingués apretar. I aquesta tercera doncs, serà de continuar acompanyant i també de no baixar la guàrdia per qualsevol endarreriment o qualsevol entrebanc que hi hagi. La població ara està amb ganes de que això tiri endavant i que tiri en un termini raonable i, per tant, estarem atents per si convé fer noves mobilitzacions. Però tenim l'esperança que ara sigui aquesta tasca d'ajudar la població també a entendre el que suposarà en les obres, tenir paciència i estar atents a que no hi hagi amb l'historial d'incompliments que tenim, doncs que això no s'endarrereixi més.
L'Anna Solano és la representant de la plataforma Tracte Just pel Soterrament a Montcada i Reixac, aquestes línies de tren que tallen la ciutat, que li han fet una cicatriu que ha estat ben viva durant tant de temps i que, passant-hi 200 trens cada dia, ha deixat ja 176 persones